Mira, que et parlo d'electricitat, i és que el cost a l'any en electricitat que suposa la càrrega d'un vehicle elèctric, amb horari de nit, el més barat de tots, ha passat de l'any passat a 190 euros a l'any, aquest any 447 euros a l'any, és a dir, ha pujat 257 euros. Vaja, que bé s'ho han muntat aquests de les elèctriques. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes del cap de setmana, divendres, ja avui, 8 d'octubre del 2021, ara mateix, lleugerament per sobre dels 18 graus, grau i mitja per sobre de la mateixa temperatura que teníem ahir, amb aquesta mateixa hora. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica pel dia i la previsió pel cap de setmana amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg. També farem una ullada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens acompanyarà avui via telefònica el José Luis Aguilar, que és el secretari general UGT Terres de Lleida. També escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez i també parlarem de llibres, a l'espai de llibres. Ja saps que cada dues setmanes, el segon i el quart divendres de cada mes, estarà amb nosaltres l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i prescriptora de llibres. Estarà amb nosaltres i t'avanço que hi ha una novetat, que ja tenim nom per l'espai. T'hauràs d'esperar fins a tres quarts d'una. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cinema amb la Laura González, i a partir de dos quarts de dues a l'Espai Groc totes les activitats de cara al cap de setmana. Però abans, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Aviam, Armando, previsió pel que queda de dia i després ja anem de cara al cap de setmana.
Bueno, pues lo que queda de día, ara mateix està enfilant la temperatura i ja estem arribant a 19. Hay previsió de que avui s'enfile fins a 24. Portem un grapat de dies de 23 graus de màxima. Tenim unes matinals molt fresques que calen abrigar i després durant el dia va pujant la temperatura i les tardes de màniga curta.
Sí.
I aquesta situació ahir va ser brutal en alguna capital de comarca del Pirineu, la Seu d'Urgell i Sort, van passar de 2 graus de mínima a 25 de màxima.
El mateix dia.
És el mateix dia. És a dir, que el contrast tèrmic serà la nota predominant durant aquest llarg cap de setmana i aquest contrast tan tremendo. Dins d'una situació d'estiu, d'estabilitat, de tranquil·litat atmosfèrica, però que té uns quants matisos que en algun moment, en alguna persona que agafi aquest pont, pues, li pot fer la guitza. És a dir, qui vagi a la platja, a les costes de Tarragona principalment, pues, se pot trobar, pues, com ha passat aquest matí, nuvolades, que demà i demà passat, dissabte i diumenge, podien anar més i algunes podien arribar fins a Lleida, nuvolades matinals, que en algun moment serien boirines, núvols baixos estratificats...
Ja comencem,
Durant el dia se van obrint els cels i llueix el sol.
Bueno.
Sembla que dilluns i dimarts serien més assolellat i amb menys núvols, fins i tot pot caure alguna pluja, perquè l'anticicló agafa una forma que venen fluxos de vents de llevant, i doncs les costes mediterrànies, fins i tot les de València, Castellón, doncs, també tenen aquestes nuvolades durant la matinada, primera hora del matí, darrera hora, però a les comarques de Lleida lluiran més el sol, com més a ponent i com més al Pirineu.
Bueno.
El temps del Pirineu també, fantàstic, però de tardor, que això vol dir força fresca. Durant la matinada, gairebé fred, però després durant el dia, pues tranquil·litat. No s'esperen pluges, no s'esperen ventades, és a dir, un temps fantàstic per sortir, però de tardor. És a dir, hem d'anar variant de roba segons avanci el dia.
Clar.
Avui, el dia equivaldria pel sol, per la radiació solar, per la inclinació del raig solar, al 5 de març.
5 de març.
Però estem tenint temperatures, aquests dies, semblants a la de 1 al 5 de maig. És a dir, dos mesos més del que correspondria per la radiació solar. És la inèrcia de la que estem sortint. Així que les previsions són matinades molt fresques, de 5 a 10 graus de mínima, més baixes al Pirineu, i després durant la tarda de 20 a 25 graus. no poden demanar...
No, la veritat...
Tranquil·litat.
L'únic que llauna d'això és que has de sortir amb capes. Ara sí,
sí
que no
et pot... Claro. Has d'anar, si surts molt d'hora al matí, doncs... Pues,
amb capes vull dir que t'has d'endur una jaqueta d'entretemps i després...
Pots acabar el dia perfectament.
I després l'has d'acabar portant a la mà, però bueno.
A partir de les 12 o la 1 de mania curta.
Molt bé. Armando Álvarez, pues, com sempre, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
És veritat. És veritat. Va, que anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
És veritat, dimarts vinent és festiu, dilluns nosaltres no fem pona. Dilluns, a les 12:20, estaré aquí acompanyant-te. Dimarts sí que fem festa. Però qui... Escolta, jo sempre ho dic, qui pot? A mi perquè no em deixen. Però qui pot fer pont, doncs ben fet que fa. Només faltaria. Va, que comencem parlant de successos. Una noia amb discapacitat de 32 anys ha explicat a l'Audiència de Lleida els abusos que denuncia va patir per part de la parella de la seva germana de 30 anys i això va passar el 2019. El judici, que s'ha celebrat en dos dies, diu que el 30 de setembre va declarar a l'acusat que va reconèixer relacions sexuals amb la víctima, tot i assegurar que van ser consentides i que no sabia que tenia discapacitat. I la dona ha assegurat que l'home la va obligar a practicar-li diverses fel·lacions, entre d'altres. La fiscalia, al final del judici, ha mantingut la petició de pena de 7 anys de presó per abús sexual continuat. Obrim la plana política perquè el grup del PSC a la Diputació de Lleida ha denunciat un incompliment per part de l'equip de govern de l'acord de pressupost del 2021 al que el grup socialista va votar favorablement en base a l'entesa assolida fa un any. El portaveu Fèlix Larrosa ha posat una nota de 0 al president Joan Talarn i ha afirmat que s'ha demostrat que el càrrec li va gran. Els socialistes denuncien incompliment en matèria de concertació social, fibra òptica, polítiques contra el despoblament i promoció econòmica al territori. Per contra, fons del govern han explicat que els acords són vigents amb uns comptes que gestionen 156 milions d'euros i es continua treballant en la línia de fer-los efectius. I ja sabeu que els pubs i discoteques han reobert aquesta passada mitjanit amb un aforament que ha pogut arribar fins al 70%. Mascareta obligatòria i ball permès, després de 18 mesos de tancament al rebre ahir l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Fiscalia a la petició de la Generalitat d'utilitzar el passaport Covid per accedir als locals. Tot i això, el gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, va elogiar la reobertura de l'oci nocturn, però considera que l'administració s'ha oblidat de la resta del sector de la restauració, que continua amb el 50% d'aforament en interiors i limitació de 10 comensals a les taules, entre altres restriccions. Estàvem obcecats a solucionar el sector de la nit, que ja està bé, i s'han oblidat dels altres perquè creuen que no ve de 15 dies i no és així, ha reiterat Ramon Solsona, gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida. I és que també ens han dit, o tot sembla indicar, que Catalunya obrirà tota la cultura al 100% d'aforament abans de dues setmanes. En la primera nit de reobertura de l'oci nocturn s'han fet 20.000 lectures de certificats, però que equivalen a més persones. Cada vegada que entres en un local, doncs t'han de llegir el certificat. I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha tornat al risc de rebrot de Covid-19 moderat després que fa una setmana els indicadors se situessin en risc alt al superar els 100 punts. Ara, segons l'actualització de dades del Departament de Salut, d'avui divendres la regió es troba en 88 punts, 18 menys que el dia anterior. Per la seva banda, el Pla de Llei del risc de rebrot està als 109 punts, segueix en vermell, això sí, ha baixat 3 punts des d'ahir. I la velocitat de transmissió del virus, la RT, l'Alt Pirineu i Aran, passa del 1,70 a l'1,32 i el Pla de Lleida baixa 3 centèsimes i es queda clavat al 1. I direm, per acabar, que Royal Berg, que és l'empresa gironina especialitzada en instal·lació i manteniment de gespa en camps de futbol, continua sense cobrar pel treball que va fer el camp d'esports l'any 2016. La situació no és nova i la xifra impagada ascendeix a un total de 677.443 euros. D'aquests, 445.000 corresponen al que queda per pagar de les obres de substitució de la vella per la nova gespa, que la paeria finançava a través d'un conveni amb el Lleida Esportiu, al qual li entregava els diners a través d'una subvenció anual de 73.000 euros fins al 2026. Tanmateix, aquesta ajuda està bloquejada perquè no li pot donar al Lleida per la seva morositat amb Hisenda, ni tampoc li pot pagar directament al proveïdor. L'últim pagament de la paeria data del 30 de setembre del 2019, i just dos mesos després, al novembre, la Fiscalia presentava una denúncia contra el club per un presumpte frau a Hisenda i la Seguretat Social. D'altra banda, Roy Albert se li deuen 232.000 euros pel manteniment de la gespa i d'aquest import se n'havia de fer càrrec el Lleida Esportiu. El darrer pagament el va fer el mes de setembre de l'any 2017. Fa 4 anys que el Lleida Esportiu no paga el manteniment de la gespa, tot i que l'empresa l'ha seguit fent fins al 2020, en què va deixar de fer-ho i li va recordar al club que li devien més de 200.000 euros de manteniment. En fi, anem directes a parlar amb el secretari general de la UGT Terres de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Tú me has cambiado,
suerte la mía, el poder... Tal com hem parlat avui al principi del programa... Està amb nosaltres ja el José Luis Aguilar, que és el secretari general UGT Terres de Lleida. José Luis, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La veritat és que amb el José Luis tinc una llista àmplia per parlar i la veritat és que de moltes coses que hem de parlar no són de bon grat. Però bueno, abans de tot, comencem amb coses bones. José Luis, com estàs? Com va tot? Va bé?
Amb lo personal no em puc queixar, sinó tot el contrari. Estic molt, molt agraït a la vida. I amb el professional també, vull dir, me sento bastant afortunat, sí.
Clar, ara ja ens anarem a la ciutat, que clar, la ciutat de Lleida, darrerament, i jo ho palpo des del punt de vista de trucades i missatges d'oients, o gent que coneixes, que et paren pel carrer i et diuen, però com pot ser, pregunta i tal... la ciutat de Lleida té, a hores d'ara, diversos fronts oberts, però al final tots conflueixen cap a una mateixa història, diria jo, i és que em dóna la sensació que a la ciutat de Lleida hi ha una desídia instal·lada generalitzada. I quan dic desídia no vol dir que la gent que hi vivim no tinguem ganes de fer coses, sinó parlo genèricament. No sé, José Luis, si tu tens aquesta sensació també. Parlo des del punt de vista de la neteja, per exemple, de la ciutat, de la falta de manteniment, del tancament de botigues, de comerços, de les xifres que ens diuen de fuga d'empreses de Lleida que marxen, no és que tanquin, no, que marxen de Lleida, o de la pèrdua d'autònoms, com ens deia aquesta setmana Pere Roquer, de més de 1.000 autònoms en 3 anys a la ciutat de Lleida. Em dóna una sensació de desídia. No sé si tens aquesta sensació, José Luis.
Bueno, jo el que sí estic veient és que molta gent quan ens trobem coincidim molt amb el comentari de que trobem una ciutat bruta.
Sí.
Amb certa imatge de deixadesa, que tenim... Mira, tenim nosaltres la sort o la desgràcia, jo crec que és la sort, de tenir el centre comercial a cel obert més gran d'Europa, més llarg d'Europa, que és l'Eix Comercial, des del carrer Sant Antoni fins a l'Auditorium, sense oblidar-nos de Blondel i el carrer del Carme. Escolta, les que hem passat moltes vegades per aquest indret, doncs des de... petits ja anant a l'escola, veiem com s'ha anat degradant contínuament. A mi em dona molta pena veure com està el tema del carrer Major, el carrer Sant Antoni i el carrer Magdalena. Botigues tancades, brutícia acumulada, i vull fer una reflexió, és a dir, jo que puc entendre que la persona no ha vist viabilitat al seu negoci, tipus que tanca i tanque, no sé si m'ha desgràcia. Però el propietari del local sí, ho hauria d'obligar que tingués almenys la porta neta. Uh-huh. Perquè això és una imatge. Nosaltres hem de viure d'una imatge. El comerç és un element que cohesiona una ciutat, cohesiona una societat. I aquí sembla que les parts implicades, o part de les parts implicades, no tenen aquesta voluntat. Anem a altres llocs, a altres indrets a prop de la ciutat de Lleida, escolteu, i jo veig que hi ha dificultats, però la gent va tirant, eh? I hi ha un comerç consolidat.
Déu-n'hi-do. La veritat és que hi ha feina, i a més feina potser desagradable per fer, per revertir tot plegat. El tema de la falta de neteja, de manteniment a la ciutat, sí que és un tema que recau exclusivament, o pràcticament exclusivament, a l'Ajuntament de Lleida, sobretot el tema de manteniment. El tema de la brutícia, jo crec que potser ens el podem repartir entre la ciutadania i l'Ajuntament també, perquè veus accions, actes incívics, vull dir, de tirar un paper a terra, que al final és un acte que ens podíem estalviar, i si ho multipliques per molta ciutadania, doncs imagineu, no? Però la ciutat té un cert punt de deixadesa. Això com es pot revertir? És a dir, com se li demana comptes a l'Ajuntament per dir-li, escolteu, netegeu una miqueta més?
Mireu, jo crec que l'Ajuntament de Lleida, o els ajuntaments, el que han de fer és gestionar la recollida, les escombraries i la neteja dels carrers. Això ho han de fer, que són l'autoritat administrativa més propera i a què li correspon aquesta responsabilitat. Però quan jo he dit abans que la ciutat està bruta, no és perquè l'Ajuntament sigui bruta, està bruta perquè hi ha gent molt bruta en aquesta ciutat.
Sí.
Hi ha gent molt mal educada. Hi ha gent que no respecta res, ni a si mateixos moltes vegades, per el comportament que tenen. I això se traslada literalment i frontalment contra la resta de ciutadans que respecten, que hem sigut educats per respectar, i que hem sempre demostrat que, com ha sigut aquesta ciutat, penseu que fa no molts anys era un referent a nivell de l'estat espanyol, de la ciutat típica, perfecta per viure, una ciutat petita, amb tots els serveis neta i correcta.
Sí.
Tot això s'ha anat a Norris amb 4 anys, 5 anys.
No, és veritat, fa 5 anys més o menys, entre 5 i 10, sí. Lleida sempre sortia molt ben posicionada com ciutat ideal per venir a viure.
Sí, i és així. Perquè aquí s'ha treballat moltes coses de fa molts anys, perquè això fos possible. Des dels plans municipals, des de l'urbanisme, recuperar com se va recuperar la vora del riu i els ropes del riu i tot el tema del castell, no? Bueno, dic que el castell, la gent diuen la seu vella, però els que són de Lleida són del castell. Doncs com s'ha recuperat, com l'hem integrat, tot això era cosa que estàvem d'esquena a la ciutat, i això s'ha integrat. I ha fet possible, doncs, amb l'expansió, amb el creixement de les vivendes que s'han fet, doncs, ha fet possible que sortigués Lleida com una ciutat per viure. I molta de la gent que ve per aquí, perquè ha sigut sempre terra de pas, per molts funcionaris, per exemple, no? Era gent que venia plorant perquè no volien aquest destí i marxaven plorant perquè no volien marxar a la ciutat després d'haver-la conegut. Clar. Tot això s'està perdent. O s'ha perdut? No, bueno, s'està perdent. No vull pensar que s'ha perdut del tot, al contrari. Però hem de fer un esforç. Hem d'educar més. Hem de fer més pedagogia perquè això sigui possible. A gent se li té que educar i no val dir, bueno, és que hi ha gent que té altres costums. Mireu, els costums d'aquí són els que són i s'han de complir.
Sí.
És fonament fonamental, perquè és el mateix que jo faria seguir a més en un altre costum. I a mi no em serveixen comentaris d'aquest tema, perquè la porqueria i la brutícia s'estén i s'empega. I, per tant, doncs, jo crec que tots estem obligats, tots, els d'aquí i els que han vingut i els que han de venir, a complir el mínim de civisme i no ser ni tan deixats ni tan animals, moltes de les vegades, ni tan bruts.
No, la veritat és per això deia que, bueno, ens podem repartir la culpa. José Luis Aguilar, secretari general UGT Terres de Lleida, hem parlat avui de dos temes claus, però principals i enormes, que crec que no li estan fent cap bé a la ciutat. En una altra ocasió seguirem parlant de temes econòmics i d'altres temes que tenen a veure amb la ciutat de Lleida. José Luis Aguilar, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, molt bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puertas de fin de semana.
Aquí aguantando el temporal. Bueno, el fin de semana o el puente para mucha gente.
Ah, sí, ¿eh? Sí.
Estamos en el país de los puentes.
Bueno, un fin de semana largo. Hay gente que puede. Yo no puedo. Yo creo que tú tampoco haces muchos puentes, ¿eh?
No, yo paso de los puentes. Pero yo no por ideologías ni nada. Pero esto es que luego van predicando ideologías que no los hagan. Oye.
Esto tienes toda la razón, ¿eh? Porque además esta semana hemos tenido ración de noticias, de cuentas en Andorra, de gente que te decían que, oye, que esfuérzate al máximo y que todo tiene que ser correcto, y entonces esto chirría un poco, ¿eh?
No, nos están engañando vilmente y bueno, y se lo creerán ellos, porque yo no me creo nada.
Ya. Bueno, a ver, explícame, tenemos música en directo, ¿verdad?
Mucha música en directo, pues pero venga. Primero voy a pegar una pincelada porque hace tiempo que no sabemos nada de la marca Ace of Spades, la promotora del Jaume Sanuy, sí. del promotor Leridano, que siempre traía conciertos por aquí, y ha anunciado que no volverá a Lleida hasta el próximo año, porque tal como están las cosas, está
claro,
chungo.
Claro.
De momento va haciendo cosas por Monzón, que es donde reside desde hace unos años, y en Barbastro, que tiene este viernes, o sea, esta misma noche, tiene en directo en el centro de congresos a la formación canadiense Samantha Martin and Delta Sugar, o sea, un buen recital de blues.
Muy bien.
En Fraga, que está aquí al lado también pasando la frontera, estas fronteras que nos quieren imponer,
sí.
pues se hace el Festival Otoño Fest 2.0, que se instala con tres citas concertísticas. Esta noche, bueno, noche tarde, a partir de las 8, con entrada gratuita, se podrá ver 9 proyectos que son locales, o sea, 9 grupos de allí. Entre ellos hay algunos que ya son bastante conocidos, como Nitrons.
Uh-huh.
Luego tenemos el sábado el espectáculo Mitchell's Legacy, de homenaje al rey del pop, a Michael Jackson, a las 8:30 por 5,50 euros. Y finalmente el domingo a las 8:30 también por 10,50 euros. Será el turno del Neil Moliner, este músico barcelonés que escribe canciones y se ríe mucho.
Sí.
Este que, bueno, que ha sacado canciones como Soldadito de Hierro. Y que viene aquí a Lleida el día 17 y ya tiene todas las entradas vendidas.
Sí, ¿no? Ahora está sonando mucho, ¿eh? Esto.
Sí, se ponen de moda y luego se marchitan las flores.
Sí. ¿Qué más?
Tenemos el sábado el último escuadrón que actúa en el Sicoris, donde estrenará su nueva canción Soñar, aparte de todo su repertorio y también versiones, entre ellos Los Héroes del Silencio, que es un grupo de referencia. Tenemos a Play the Game, que es el tributo a Queen, que está de periplo por las comarcas de Lleida. Estará el sábado también en Jim and Ales. Luego tenemos al Daniel Lumbreras, que abre los acústicos del Orfeo también el sábado.
Sí, hablamos
con
él.
Músico,
sí,
exacto. Sí. Y yo saqué una entrevista precisamente hoy viernes, sale una entrevista con él, que se inspiró en una película para elaborar su álbum tercero, su Cinematic. Y luego, pues mira, empezó a ver películas, cogió la guitarra y dice, mira, me empecé a desahogar en plena pandemia.
Es que el retiro de la pandemia ha dado para mucho, ¿eh? Algunos.
Me hace mucha gracia porque es que los frikis son los que triunfan, porque este dice que no canta en ningún idioma,
no.
Pero que todo el mundo puede entenderme, claro, solo utiliza fonemas.
Bueno,
ya está bien, oye, pues dice que así se va por ahí, Europa. Y
más o menos, como cuando yo canto en casa, cuando nadie me ve, una canción en inglés. O sea,
exacto. Sí,
¿vale?
Pues más o menos.
Te suena bien, pero no dices nada, pues es lo mismo.
O sea, guachumachi, pues, y eso, ya. Y Vinachalica Guasquifía, como digo yo.
Por eso. Venga, va, dime un par de cositas más.
El sábado también tenemos a The Fox System, que descargan su álbum Dualidad en vivo en su Rosselló natal en las fiestas. Y el domingo, pues, los que quieran ir a hacer el vermut a la Sibila, pues podrán ver a Max Correa, que es un guitarrista chileno que milita en las filas de la Orquesta Tropicana, que debuta en solitario, pues haciendo canciones de los 70, 80, 90, repasando un poquito de rock y pop así clásico.
Muy bien. Pues venga, vamos directos al Melo Malo. ¿Qué nos has preparado para esta semana?
Una superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o severidad natural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Muy supersticioso, la escritura está en la pared, escaleras a punto de caer, bebé de 13 meses rompió el espejo, 7 años de mala suerte, las cosas buenas de tu pasado, cuando crees en las cosas que no entiendes, entonces sufres. La superstición no es el camino, canta Steve Wonder en la famosa canción Superstition. Muchas son las supersticiones que forman parte ya de nuestro acervo cultural o tradición. Es una superstición creer que pasar por debajo de una escalera trae mala suerte, pero también obviar alguna invitación extraña. Resulta que el mes de octubre de este año, el que estamos viviendo, tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Parece ser que esto ocurre solamente una vez cada 823 años. Los chinos lo llaman bolso lleno de dinero. Por eso corre por las redes que se envíe este mensaje a todos tus amigos y familiares, porque dentro de 4 días el dinero te sorprenderá. Según se especifica, está basado en el Feng Shui chino, y quien no transmita este mensaje puede perder una gran oportunidad. Ahí queda la superstición de cada uno. Muy supersticioso, lávate la cara y las manos, líbrame del problema, haz todo lo que puedas, manténme soñando despierto, triste es el alma cuando crees en las cosas que no entiendes, entonces sufres. La superstición no es el camino, sigue el músico en su famosa canción. Un gato negro que camina hacia una persona significa mala suerte, según la idea establecida de que ese animal era una reencarnación del diablo. Un cuadro que está colgado torcido, que luego se cae, supone mala suerte, o que 7 años de desgracias trae consigo romper un espejo, forman parte de la colección de supersticiones a las que se suma el refranero con martes y trece, ni te cases ni te embarques, etcétera. La superstición suele basarse en tradiciones populares que se transmite de generación en generación, aunque también hay algunas más positivas, como apagar las velas del cumpleaños de un soplido, que supone un presagio de buena suerte, porque es como una manera de dejar atrás el pasado. En definitiva, solo puedo decir que cuando escribí esto estaba escuchando a Steve Wonder y comprobando en el calendario que efectivamente estamos en un mes de octubre con 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. ¿Supersticiones? ¡Oh, yeah!
Pero lo tuviste que mirar, ¿eh?
Sí, claro, claro, por supuesto.
Yo también, ¿eh?
Por supositorio vía rectal, que digo yo.
Yo también, me lo dijeron, dijo, a ver, espera, déjame. Y es verdad, es verdad. No, queda bonito, ¿eh? En el calendario, queda muy bien, ¿eh?
Sí, 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 se las ingenian
823
todas,
años, ojo, nos va a pillar muy grandes, ¿eh?
Sí. En la próxima. más que Matusalén.
Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que hem de donar la benvinguda altra vegada a l'Anabel Ramos. Ja saps que és bibliotecària, que la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida i que, a més, és prescriptora. És aquelles persones que tu vas allà i li dius, mira, vull llegir, però no sé què llegir. Et faran 4 preguntes i et faran propostes del que pots llegir. I, a més, tenen ull clínica i n'encerten molt. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb l'Anabel Ramos ja sabeu que cada 2 setmanes parlarem de llibres i farem propostes de moltes temàtiques. La darrera vegada, bueno, la primera i darrera vegada que hem parlat, Anabel, que només hem fet un espai, vam dir, bueno, vale, i com li direm en aquest espai? Sí que podem dir, és l'espai amb l'Anabel que parlem de llibres, però a mi sempre m'agrada posar-li un nom. I vam demanar a la gent que ens enviés el nostre número de WhatsApp propostes. I n'hem rebut unes quantes, però jo n'he triat una. Ja l'he triat, Anabel. I jo ara te la dic i a veure què et sembla.
Vale, vinga, endavant.
Allibrera't.
Allibrera't. Doncs està bé, no?
Allibrera't. Sí. És magnífic. Allibrera't.
Allibrera't. Sí, sí.
La veritat és que jo crec que el resumeix una mica l'esperit, a vegades, de quan una persona es tanca en un llibre. Vull dir, es posa en un llibre com a que... és com la ràdio. T'obliga a fer anar més la imaginació, que no pas mirar una pantalla, i t'allibera una mica d'on estiguis en aquell moment, no?
Clar, un llibre serveix per evadir-te, no?, de la teva situació. També te serveix per aprendre. Vull dir, jo crec que aquí aquesta paraula conté molts significats i cadascú, a més, o cadascuna de nosaltres li podem donar el seu més significat, no?, la seva intenció. M'agrada el títol.
Pues, sí. Allibrera't, és un missatge que ens va arribar de seguida, mira, el passat 17 de setembre. Mira, la persona que ens l'ha enviat, sisplau, torna a enviar un missatge i ens dius com et dius i no sé, explica'm una mica per què vas triar, vas proposar aquest nom i parlem un dia.
Exactament.
Bueno, no sé.
Per què va proposar?
A Llibrera't, va. Anabel Ramos, va, doncs proposa'm.
Mira, avui proposarem... començaré pel còmic d'adults, d'acord? Jo, bueno, ja vaig dir que llegeixo còmic, no llegeixo molt còmic, però sí que m'han arribat algunes joies i una bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida me va recomanar uns còmics i el me'ls estic llegint. Bueno, de fet, ja me'ls he acabat els dos primers. És una trilogia de còmics de l'autor, es diu Jaime Martín, que va néixer a Barcelona l'any 66, i explica una mica, basant-se en les seves vivències, en les vivències de la seva família, bé, explica això, les seves vivències. Uh-huh. El primer títol de la trilogia se diu Jamás tendré 20 años i parla precisament sobre la Guerra Civil. Uh-huh. El segon títol és Las Guerras Silenciosas. O sigui, el primer llibre se referiria als seus padrins, Las Guerras Silenciosas se referiria als seus pares, uh-huh. i en el que ell se sent més identificat seria Siempre tendremos 20 años.
Caram.
Aquest últim títol s'ha editat fa més poquet temps, parla sobre els anys 80, Barcelona, i és a més el que llegiran al grup de lectura de còmic a la biblioteca. Tenim un grup de lectura que parla de còmic, bueno, que parla de còmic, no, que llegeixen còmics.
Uh-huh.
Novel·la gràfica, i la bibliotecària de la que porta també aquesta secció em va recomanar llegir-te aquest i llegir-te els dos primers perquè estan molt bé, i és veritat que estan molt bé. Són uns llibres grans, vull dir, tenen pàgines, però se llegeix molt ràpid i m'agraden molt.
Ho dic, Anabel, perquè hem de començar a fugir o obrir una mica més la ment quan parlem de còmic. No només és el Mortadelo i Filemón, que també tenen la seva gràcia, eh? o no només és un manga, hi ha moltes altres maneres de fer còmics.
Sí, ja, és una expressió, sí, és un gènere, el còmic, que abarca totes les edats i, a més, és adaptat a totes les edats. Tens còmics infantils per a nens i nenes que no saben llegir i que només veuen imatges, i després tens, bueno, infantil, juvenil i còmic d'adult. Clar. A més, de moltíssimes temàtiques, expliquen unes històries molt bones i normalment els dibuixos, bueno, normalment, o sigui, els dibuixos són fantàstics.
Clar, clar, clar.
I llavors aquesta combinació de text i d'imatge també t'ajuda molt a entendre la història.
Sí, 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 sí. Jo em sap greu quan alguna persona, quan escoltes a dues persones que parlen i un li diu a l'altre, ara sembla l'Eugenio, però no, un li diu a l'altre, no, que està llegint un còmic i l'altre se'n riu, no? Diu, bueno, escolta, però sí, això no és llegir. Bueno, doncs escolta, primer, una mica més de respecte entre nosaltres, i l'altre, que no, que el còmic ha evolucionat molt, i que, com diu l'Anabel, passeu-se per la Biblioteca Pública de Lleida, que trobareu, suposo, molt tipus de còmic, i ens podem fer la idea de que hi ha, sí, molts tipus diferents de còmic.
Sí, és com la novel·la. Tu trobaràs novel·la històrica, novel·la realista,
clar,
novel·la romàntica. Doncs a la novel·la gràfica passa el mateix, hi ha de molt tipus. No, no només hi ha de superherois de Marvel, sinó que també trobes molts autors que, a més a més, te pots identificar molt perquè són coses que passen aquí. En aquest exemple, aquestes tres propostes són coses que molta gent pot comprendre, molta gent pot sentir-se identificada, perquè tothom, qui més qui menys, ha tingut un padrí que ha passat la Guerra Civil,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I a més, és per a tots els públics, totes les edats. Per grans, vaja.
Doncs aquesta és la proposta d'aquesta setmana del còmic d'adult. Anabel, novel·la que també n'hi ha,
També n'hi ha. Us recomano una novel·la de la Delphine de Vigan, que és una autora francesa, que es diu Les Gratituds. Esta és una novetat, és de l'any 2021, i és una novel·la molt curta, molt breu, però molt bonica, que parla sobre quantes vegades diem gràcies al dia, a la vida, i d'aquestes vegades que diem gràcies, quantes són sinceres, no?
Ah.
I quantes vegades ens quedarien més gràcies per donar. Està molt bé, eh?
Que curiós, no?, la temàtica.
Sí, 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 és una història molt bonica.
Com es titula?
Les Gratituds.
Les Gratituds, que bo.
Les Gratituds, Delphine de Vigan, de l'any 2021, editada per Edicions 62.
Ahà.
Sí, molt bonica, a mi m'agrada molt. A més, és una autora que té moltes coses publicades, té molts llibres publicats, i aquest és el primer que jo he llegit d'ella, i m'agrada molt.
Molt bé.
Força.
Anabel, un llibre d'assaig.
Un assaig sobre l'art de perdre's. Perdre'ns, de la Rebecca Solnit. La Rebecca Solnit és una escriptora, historiadora, activista estadounidenca, que ha escrit molts llibres sobre feminisme, sobre medi ambient, sobre art, geografia. De fet, és una senyora del Renaixement, que sap molt de moltes coses, d'acord?
Uh-huh.
Llavors, ella ja va escriure un llibre que es diu Els homes m'expliquen coses, que vam comentar el llibre al grup de lectura de feminisme. Mm. És un llibre que està molt bé, que explica això, no? Els homes ens expliquen coses que ja sabem nosaltres i que a vegades ja hem explicat. Però en aquest altre llibre, que és sobre l'art de perdre's, parla sobre això, de com ens perdem. Ens perdem de manera voluntària, involuntària, quan passegem, quan anem de viatge... doncs, bueno, està molt bé, eh?
Molt bé.
Ens convida això, a perdre'ns, físicament i mentalment.
Bueno, el que deia jo al principi, que al final agafar un llibre és allò dir, escolteu, no hi soc, no hi soc, però és que no hi soc, si pogués, ni físicament, no? Desapareixo. Molt bé. Sí. Escolta, dos propostes més per acabar. Una de relats.
Una de relats, mira, Els Desperfectes, de la d'Irene Pujadas.
Irene Pujadas.
És una novetat, editada per l'altra editorial, i a més és el Premi Documenta 2020. Uh-huh. D'acord? Són 21 contes que poden incomodar i resultar-nos irreverents, incòmodes, a vegades com a grotescos, però exploren moltes qüestions quotidianes, l'amistat, l'amor, la vida, i amb situacions molt, molt banals, no? Els dinars o sobre el turisme, parlem de l'escriptura, però ens trasbalsen una mica, ens fa sentir així, com ens fa pensar molt.
Però estan lligats entre si o són independents?
No, són independents. Són, bueno, mira.
Pues això és ideal per... Escolta, tinc 10 minutets, doncs començo i acabo, oi?
Exactament. A mi els contes també m'agraden molt. Els reculls de contes, els relats, també m'agraden molt per això. S'ha de saborir.
Anabel, no és fàcil escriure'ls, perquè has d'anar per feina i has de condensar-ho tot en poc espai.
Conto que ha de ser dificilíssim, perquè han de ser molt rodons.
Clar.
Sí, m'agraden, eh?
Escolta, la darrera proposta, no? L'ordre ja el canviarem, eh? La darrera no vol dir res, eh? Però pels petits de la casa, va, la proposta infantil.
Pels petits de la casa recomano un llibre que es diu Etiquetes, de Joan Turú. Suposo que tothom coneix Joan Turú, que és un il·lustrador català, que tenim moltes imatges seves per tot arreu, a les xarxes, doncs és il·lustrador de llibres. I és un llibre 1 i 1 que seria per a els més petits, no els més petits que no saben encara llegir, però sobre els 6, 7 anys, 8, i parla sobre les etiquetes, no? Mm-hmm. Quantes vegades ens carreguen d'etiquetes als nens, en aquest cas amb una nena, la carreguen d'etiqueta perquè és mentidera, perquè és petita, perquè és una campiona, perquè no sé què, i com ens afecten aquestes etiquetes, com ens arriben a pesar, quan el que només volem és ser nosaltres mateixos. I ens planteja això. Són necessàries etiquetes? A vegades sí que ho són necessàries, però...
Però potser ens passem de vegades,
eh? Exactament.
I a més, sí, l'època que vivim que s'ha d'etiquetar tot i a les xarxes i aquestes històries, potser ens passem i tot.
Sí.
És profund el plantejament. És interessant. Sí. Escolta, Anabel, abans d'acabar, que estem a punt d'arribar a la una, em pregunten, m'han enviat ara un missatge al 664-526-80, diu, pregunta-li a l'Anabel quants llibres s'ha llegit des de la darrera vegada que la vas tenir a la ràdio. Fa 3 setmanes, Anabel, t'ho dic per si t'ajuda a fer el càlcul.
Clar, he llegit còmic, m'he llegit 3 còmics, m'he acabat un que estava llegint-me, no ho sé, he començat un altre, és que vaig combinant 3 o 3 llibres a la vegada.
I si no se n'ha llegit més la novel·la, estic segur, perquè no la deixem. No la deixem perquè li demanem tots ajuda, li demanem històries, perquè s'ha de treballar i per tant, llavors no es pot llegir, eh? Anabel, si no, estaríem tot el dia allí. Sí. Anabel Ramos és bibliotecària, la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. De veritat que si no l'heu visitat encara, la Biblioteca Pública de Lleida és un indret, és un edifici magnífic. Podeu entrar lliurement, tant si teniu carnet com si no, és d'accés lliure i gratuït. Us podeu passejar per dins, pels claustres. Jo, l'Antònia Capdevila, la directora de la biblioteca, ja sap que sóc un enamorat d'aquest edifici. I escolteu, a poc que us agradi llegir una mica, traieu-vos el carnet de la Biblioteca Pública, que és gratuït, que et permet fer gestions des de casa, a través de la web, i a llegir. I si no saps què llegir, ahí està la gràcia. Demana per l'Anabel Ramos o alguna persona del seu equip, i us recomanaran una lectura, i a veure, a vegades, o sigui, a vegades igual no encerten, eh? Però normalment tenen bon ull, eh?
Vuit,
clar que sí. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Ens escoltem en dos setmanes, eh? Estarem a punt, a punt, a punt de la castanyada.
I tant.
Una abraçada.
Molt bé, una abraçada. Bon cap de setmana. Adéu.
Gràcies, Anabel. Directes cap a la una. Ens informem i després hi tornem amb el divendres de cine i amb l'Espai Groc aquí a Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que no hay respiro para los vecinos de La Palma que llevan ya 20 días viendo cómo la erupción del volcán Cumbre Vieja sigue devorando su isla. La nueva colada de lava que se separó de la principal está a punto de llegar al mar, se encuentra a menos de 150 metros.
Bajando una nueva colada, una nueva lengua. Por aquí acá.
En su camino, esta lengua de rocas calientes ha obligado a desalojar a científicos, efectivos de emergencias y también a trabajadores de unas desaladoras, y se ha llevado además por delante edificaciones, depósitos de agua, invernaderos y plataneras de la zona de Las Hoyas, una de las principales explotaciones de toda la isla de La Palma. Esta es sin duda una de las peores caras de la erupción, el daño que está haciendo a la agricultura. Una auténtica ruina para muchísimos agricultores, para muchísimas familias. Hay plantaciones totalmente perdidas y la venta de fruta afectada por la ceniza ni siquiera cubrirá los costes de los agricultores. Elías es uno de ellos y ha explicado la situación que están atravesando y que están viviendo en Herrera en Cope.
Aquí la producción está totalmente perdida. Pero totalmente. Hablan de que solo está destruido un 30% de la producción, pero realmente es más, porque aunque se pueda comercializar este 70% restante de la producción, se comercializa a una clasificación menor debido a los daños realizados por la ceniza, y por tanto el agricultor no la cobra ni siquiera a coste de producción.
Como si no hubiera tenido cosecha.
Exactamente.
Una cosecha perdida, y vamos a ver qué pasa con las siguientes, porque estamos hablando de que muchos tienen pues sus cultivos llenos de lava, otros cubiertos de ceniza, los hay que se están secando porque los sistemas de regadío están dañados o porque no pueden acceder directamente a sus fincas y no pueden, por tanto, regar. En definitiva, un desastre. Nos contaba también Elías que los 206 millones de euros que ha aprobado esta semana el Gobierno para agricultura, turismo y otros sectores afectados por el volcán les van a solucionar poco porque son en gran medida beneficios fiscales y ellos lo que necesitan son ayudas directas. Hoy además preocupa especialmente la calidad del aire porque la columna de gases y cenizas supera ya los 3.200 metros de altura y sigue emitiendo dióxido de azufre en niveles muy altos. De hecho, ya se supone un problema para los enfermos respiratorios y cardíacos a los que se ha pedido que no salgan de sus casas.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay y estamos un montón de preocupados.
La ceniza sigue complicando también el tráfico aéreo del archipiélago. Sus efectos alcanzan ya a la isla de Tenerife, donde han tenido que desviarse algunos vuelos desde el aeródromo del norte al del sur. Y en La Palma, su aeropuerto continúa cerrado. El Cumbre Vieja mantiene en vilo un día más y ya van 20 a todos los palmeros que no ven el momento de que termine esta pesadilla. Es viernes 8 de octubre, un día en el que tenemos otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Un día que viene con un nombre propio, Pilar, José Félix Tezano, seguro que te suena, ¿no? Bueno,
hombre,
pues es el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS y tendrá que declarar ante el juez el próximo 29 de octubre como imputado en un presunto delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía había pedido el archivo de esta querella interpuesta por Vox, en la que se acusa a Tezanos de manipular las encuestas del CIS para beneficiar al PSOE. Y tremendo el siguiente suceso que te cuento. Detenidas en la localidad canaria de Telde, una adolescente de 14 años y su madre, acusadas, ojo, de haber intentado matar a una mujer embarazada vecina suya, maniatándola y rociándola con lejía. Tras la llamada de un vecino, la policía acudió a esa vivienda, donde encontró a la mujer atada con cinta de embalar y empapada en eso, en lejía. La víctima contó que fue a casa de sus vecinas porque le habían ofrecido un juguete para su futuro bebé y allí la atacaron. Y la periodista filipina Marisa Arresa y su colega, Dmitry Muratov, son los premios Nobel de la Paz 2021 por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Según el Comité Sueco, Marisa Ressa expone el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en Filipinas, y Dmitry Muratov es uno de los fundadores del periódico ruso Novaya Gazeta, que mantiene una actitud crítica hacia el poder, uno de los pocos diarios independientes que hay en Rusia. Y el Vaticano ultima los preparativos para iniciar a primera hora de mañana sábado los trabajos del sínodo en los que participará el Papa Francisco. Antes de la escucha de varios testimonios y de las palabras del relator general, tendrá lugar dos meditaciones a cargo de un jesuita de Burkina Faso y de la teóloga española Cristina Hinojés. Y los obispos de Puerto Rico han denunciado el colapso en los servicios de energía eléctrica en el país a causa de la crisis económica. Recuerdan que es una responsabilidad pública y piden soluciones urgentes, ya que impacta negativamente la seguridad, la educación, el libre ejercicio de las creencias religiosas y la economía del país.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Pues eso, en los deportes, Joan Laporta es el protagonista, al menos de la mañana. Vamos a ver,
sí,
qué pasa en las próximas horas.
Lo veremos, pero en una entrevista en RACU, el presidente del Barça ha reconocido haber contactado con Xavi Hernández, pero ha ratificado de nuevo a Koeman en el banquillo. Confía en que van a poder fichar un crack y ha dicho que tuvo la esperanza de que Messi se quedara gratis.
Al que sí que vaig tenir l'esperança...
Lo que sí tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera juego gratis. Esto a mí me habría gustado y me habría acabado de convencer. Y aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Encara que no tinguessin marge salarial, yo entenc que la Liga hubiese aceptado esto.
Luego, atención al virus FIFA, que ha dejado tocados a jugadores importantes de la Liga. Hazard en el Real Madrid, Jiménez y Suárez en el Atlético, Serguiñodes en el Barça o Acuña en el Sevilla. La selección española se ha entrenado esta mañana preparando ya la final de la Liga de Naciones del domingo, que es a las 9:45 ante Francia. Ferran Torres no ha completado esa sesión, pero se confía en que llegue al partido. Y en la Fórmula 1 en Turquía, Hamilton ha sido la más rápido en los primeros entrenamientos, pero va a perder 10 puestos el domingo en la parrilla por cambiar el motor. Quinto ha sido Sainz, noveno ha sido Alonso.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, sóc el Ricard Álvarez. Estem començant el migdia de Cope Lleida. 7 minuts per sobre de la una. Anem directes cap a les 2 de la tarda, divendres 8 d'octubre. 19 graus a la ciutat de Lleida a hores d'ara. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió meteorològica. Ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel radiant aquest divendres a Lleida, llueix el sol, excepte zones de la Vall d'Aran, on durant aquesta tarda avançaran alguns intervals de núvols. Les temperatures sense grans canvis o en lleuger descens, màximes que arriben avui als 19 graus a Viella, 22 a la Seu d'Urgell, 23 a Tàrrega o als 24 graus a Lleida i Balaguer, amb vent variable i fluix. De cara a demà dissabte, serà una jornada marcada pels intervals de núvols, amb temperatures que tornaran a canviar poc, aquesta propera matinada amb mínimes d'entre 5 a 11 graus i màximes que demà al migdia tornaran a arribar als 19 graus a Viella, 21 al cas de la Seu d'Urgell, 22 graus a Tàrrega o els 23 a Lleida i Balaguer. Per últim, el vent continuarà bufant variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem ràpidament la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, et diré que la Diputació de Lleida, el grup del PSC, ha denunciat un incompliment per part de l'equip de govern de l'acord de pressupost del 2021, al que el grup socialista va votar favorablement en base a l'entesa assolida fa un any. El portaveu, Fèlix Larrosa, ha posat una nota de 0 al president Joan Talarn i ha afirmat que s'ha demostrat que el càrrec li va gran. Els socialistes denuncien incompliments en matèria de concertació social, fibra òptica, polítiques contra el despoblament i promoció econòmica al territori. Per contra, fons del govern han explicat que els acords són vigents amb uns comptes que gestionen 156 milions d'euros i es continua treballant en la línia de fer-los efectius. Poca broma que de vegades perdem la dimensió del que és la Diputació de Lleida. És un organisme, una institució pública, que rep diners del govern d'Espanya i que la seva finalitat és repartir-los pel territori. Estic simplificant molt, però molt. Ho sé, estic simplificant molt, però per entendre'ns, és el que acaba fent. Repartir-los, enteneu-me, és a dir, buscant on fan falta, amb programes de salut, amb programes d'avanç tecnològic, cobrint necessitats, etc etc etc. Però al final és això. O sigui, és a dir, a principi d'any, el govern espanyol et dona una bossa enorme de diners, tan enorme com 156 milions d'euros. 156 milions d'euros. I el teu mal de cap, la resta de l'any, és a veure fins on els estiro perquè siguin el màxim de profitosos possible pel territori. Bé, ara tenen aquest problema, el PSC va votar a favor, i aquest és el problema. I aquest és el problema, un dels grans problemes dels polítics o de la política, que els polítics menteixen descaradament i és legal mentir-nos i després ens desdiem del que vam dir. Aquest és un dels grans problemes, perquè si al final un polític diu, escolteu, jo faré això, voten perquè jo faré això, i no ho fa, i hi hagués conseqüències, doncs escolta, potser ens ho pensaríem més abans i sabríem el que votem. És que ara, encara que tinguis la bona intenció d'anar a votar pel que t'han explicat, si és que no saps el que estàs votant. Quan dic no ho saps, em refereixo és que tu no saps si el que t'ha dit aquella persona ho acabarà fent. I aquest, per mi, és un dels grans problemes dels polítics, que ja no són creïbles, però que ho hem acceptat, que no tenim cap mena de rubor al dir, bueno, sí, sí, són els que menys enganyen, però com podem anar a votar amb una agrupació política creient-nos que són els que menys ens enganyaran? Sí, clar, després s'expliquen coses com les de l'estat de la ciutat de Lleida o d'altres, eh? Aquest és un problema. El PSC va votar a favor dels pressupostos perquè el president els hi va dir tranquils que farem tot això. Ara Félix Larrosa s'ha de lamentar dient, escolta, d'allò que em vas dir resulta que no has fet res. Bueno, clar, com que aquí jo puc dir i no hi ha cap mena de conseqüència, doncs endavant. És el que ens estem trobant. Això és opinió personal. Si estàs d'acord o no, envia-me-ho, digue-me-ho. 664-526-180. Envia un WhatsApp, nota de veu o escrita. 664-526-180. Per mi, un dels grans, no l'única, un dels grans problemes polítics del segle XXI, almenys al nostre país, és que els polítics poden mentir descaradament. De fet, ho fan. No compleixen i no tenen cap mena de responsabilitat. Per mi, eh? Per mi, presumptament. En fi, ja saps que aquesta mitjanit ja s'ha pogut accedir a pubs i discoteques, han reobert fins al 70% de l'aforament presentant el passaport Covid. En interior, a l'exterior és diferent, en interior. Tot i això, el gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, que ha elogiat aquesta reobertura, ha dit que s'han oblidat de la resta del sector de la restauració, que continua amb un 50% de l'aforament. A tot això, Catalunya sembla ser que obrirà la cultura al 100% de l'aforament abans de dues setmanes. Tot sembla indicar, eh? Segur, no hi ha res. Hores d'ara, els indicadors a la regió sanitària de la província de Lleida estan a la baixa. La RT ha passat a l'1,32 a la zona del Pirineu i al 1 al Pla de Lleida. I el risc de rebrot ha baixat a 88 punts, ja és moderat, a l'Alt Pirineu i Aran, i a 109 punts a la Plana de Lleida. I acabarem marxant al territori dient que les excavacions al tossal de la Caperutxa, de la Saira, al Macelles, han posat en relleu la importància del jaciment Iber des del punt de vista arquitectònic i històric. Durant 4 setmanes, els arqueòlegs han buidat 2 cases situades al vessant nord-oest, que datarien d'entre els segles 3 i 2 abans de Crist, i els treballs han permès constatar el valor patrimonial del jaciment. Ara només falta que no vagi ningú a fer la pintada de torn. Va, que parlem de cinema.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I durant tota aquesta temporada, aquesta sintonia ens indicarà que tot seguit comencem a parlar de cinema. Comencem el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Por ahí ando.
Por ahí ando. Bueno, pues divendres, eh? Portes del cap de setmana. Que, per cert, des de... tens la pauta completa del tema de vacunacions?
Sí, correcte.
Vale, pues, o sigui, aquesta mitjanit ja has pogut sortir, eh? De oci, sí. Ja ho saps.
Una festa que m'he pegat.
No, no, ho dic per això, per a veure si la gent tornarà una mica més al cinema, no?
No, tampoc. Sí, la gent ja ha tornat a les sales
sí?
de cine. Sí, sí, sí.
Bueno.
I bé, bueno, i també si no pots veure cosetes a casa.
Sí,
jo
sí.
Sé que vaig tard, però he començat una sèrie que no sé com ha tardat tant... Bueno, sí sé com ha tardat tant, no? Perquè al final l'aplicació de l'HBO, és una sèrie que fan a l'HBO que es diu Watchmen, pues l'aplicació de l'HBO no m'és còmoda.
No és horrible. No, horrible. Ja t'ho dic jo, és horrible. Ara, tenen un... Bueno, tenen un perdó, no en tenen, però... Tenen un perdó perquè ara, a partir del dia 26 d'octubre, arriba l'HBO Max amb l'aplicació nova, amb perfils, que vaja, és la, jo crec que és l'única que no tenia perfils, o sigui, es barregen a casa a la mateixa llista, la dels nens i les teves, i això és un... bueno, és un... no pot ser. I ara sí, ara arribarà l'HBO Max, al mateix preu, per la gent que ja tenen HBO, i amb l'aplicació nova. O sigui, però és veritat, l'aplicació d'ara és la més dolenta de les plataformes, de les principals plataformes, però la més amb diferència. Vull dir, s'ha quedat anclada a fa 5 anys, tranquil·lament, tranquil·lament.
Sí, i més. El que passa és que tenen sèries de molta qualitat.
Sí, això sí. Què és això de
HBO?
Què és això de Watchmen?
Watchmen és una sèrie basada en el còmic d'Alan Moore i Dave Gibbons, vale, que és un còmic, no sé si és dels anys 80 o no sé de quin any és. Llavors és un còmic que van fer també la pel·lícula, però la sèrie no té res a veure, o sigui, té més a veure amb el còmic que amb la pel·lícula.
Ah, val.
Vale, perquè ens entenguem, o sigui, si us ressona una pel·lícula que es diu Watchmen, pues sí, és del mateix univers, però no...
Ah, bueno, però que és herois, això, també? Superherois?
Sí, va. Sí. Bueno, justiciers, més que superherois. O sigui, que els justiciers al final són uns pringats, perquè no tenen superpoders. O sigui, han de fer el que poden amb la seva vida.
Bueno, però escolta, són més herois justiciers que els altres, no? Però sense poders, en fi. A veure, què m'expliques primer de tot?
Pues mira, t'explico que el 6 d'octubre, aquesta setmana, va ser el Dia del Cine Espanyol.
Ah, ja el dia d'això?
Sí. Bueno, s'ha celebrat per primera vegada enguany.
Vale.
Si no sabíeu que hi havia dies, perquè ha sigut el primer.
Vale,
el 6 d'octubre. Llavors, pues, bueno, volia preguntar-vos, a vosaltres oients, quines són les vostres pel·lícules del cine espanyol preferides.
Doncs, vale? Mira...
Jo la del Ricard ja la sé, la del Ricard és Los Vingueros.
Bueno, Los Vingueros i d'altres, no. N'hi ha moltes d'aquest estil que fan gràcia. Escolta, sempre defenso el mateix. Jo ja sé que no són pel·lícules d'Òscar, ni molt menys. S'han d'emmarcar l'època en les que es van fer. Que tenen un toc masclista, ho tinc clar. Però jo... són fàcils... les pots enganxar en qualsevol moment i el que és més important, que jo ara, quan toco sofà, no sé què passa. Jo duro uns 10 minuts amb els ulls oberts. M'adormo. Llavors, són pel·lícules que les poses allí. Qui diu això diu un capítol de Plats Bruts, per exemple.
Sí, ets un nostàlgic, Ricard.
O de The Big Bang Theory, o de Modern Family.
Doctor Who.
No, de Doctor Who no, perquè m'agrada veure els sencers. Que, per cert, faig des d'aquí una crida, si m'escolta algú, que ho fiquin ja en alguna plataforma de les que tinc contractades, que en tinc un munt, però no puc veure el Doctor Who de cap manera. Bueno, i escolta, i la teva què? A veure, la teva pel·li preferida del cine espanyol. Espera, que sí.
Uf, jo ho tinc molt complicat. Uf. Perquè a mi m'agrada el cine espanyol, però que tampoc no és cine espanyol, que ens entenguem.
No, doncs has de dir cine espanyol. A veure aquí.
Clar, quan dic cine espanyol, clar, Amenábar fa cine espanyol, no, Amenábar no fa cine espanyol.
Com que no?
Almodóvar fa cine espanyol, pues ara...
A veure, un moment, cine espanyol, què vols dir? Fet per espanyols o amb un estil d'Espanyis diferent?
Jo crec que és amb un estil d'Espanyis diferent.
Vale. Però així... Vale, ja ve que tu no et va... Torrente 2. Torrente 2 està molt bé. A veure, és el que és, però està molt bé, no? Padre no hay más que uno.
Bueno,
bueno, ja veig que no fa això.
No, no.
Vale,
també t'he de donar notícies. Mira, si m'hi fiques la música, vale? Deixa'm sonar una miqueteta.
Vinga, anem cap aquí. Parlant de nostàlgia, també has tirat enrere, eh? El Lobo Hombre en París.
La Unión.
La Unión.
Doncs sí. Per què fico aquesta música? Bueno, pues perquè ahir va començar el Festival de Sitges, ¿vale? La seva 54a edició, que ja és dir, ¿vale? Que se celebra pues, des d'ahir fins al dia 17 i que té com a leitmotiv la bèstia interior i el mite de l'home llop. Ah. ¿Vale? I com a molts altres festivals, doncs s'ha adaptat i tindrà pues, un nou format híbrid entre la presencialitat i la plataforma online. Llavors, bueno, pues, el Festival de Sitges doncs, ha programat per aquesta edició 169 llargmetratges, 100 curtmetratges i 53 pel·lícules de les quals estaran disponibles online. Vale, la figura de l'home llop doncs, estarà molt present al llarg de tota la programació, vale, amb el clàssic El hombre lobo, vale, de George Wagner, de 1941. També se projectaran pel·lícules com El bosque del lobo, de Pedro Olea, de 1970, Nazareno Cruz y el lobo, de Leonardo Fabio, de 1975, i tres pel·lícules que enguany fa 40 anys la seva estrena, que són El retorno del hombre lobo, de Paul Naschy, Aullidos, de Joe Dante, i Un hombre lobo americano en Londres, que, a més, es projectarà en 4K, que et sembla, la de John Landis, de 1981. Déu-n'hi-do. Vale? Recuperaran també dos cintes de cine espanyol, quan ens parlàvem de cine espanyol. Una serà El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez, i l'altra, El día de la bestia, de Àlex de la Iglesia.
Ah, però veus, aquesta t'agrada, tu?
Sí, m'agraden molt. Pues sí, mira, sí, sobretot les primeres pel·lícules d'Àlex de la Iglesia m'agraden molt.
Pues això és cine espanyol. Ah, bueno, clar, això és cine fet per un espanyol, però no aquell cine espanyol.
Clar, és que ahí está. Allí és cinema de gènere, també.
Paco,
no?
Martínez Soria. Sí. T'agrada o no t'agrada? Alfredo Landa. No. No? Ozores. No. Ozores, sí. Tota la família Ozores.
Que jo les he vist, però prefereixo, mira, si me planten una pel·li de la Marisol, encara.
Juanito Navarro. José Luis López Vázquez. Si és que hem tingut grans figures del cine.
López Vázquez era un gran actor.
Veus. Ja no tinc pajares i esteso, ara... que... Bueno.
Doncs també s'aprofita per estrenar, perquè fa 50 anys de la producció televisiva de Chicho Ibáñez Serrador, que ja us saps que a mi m'encanta, sí. aquests migmetratges d'històries per a no dormir, sí. Doncs fa 50 anys enguany i Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza i Paulo Ortiz han fet quatre relats autoconclusius, com eren els de la sèrie, que s'estrenaran pues, en primícia al festival també. Què més t'he dit del Festival de Sitges? Doncs bueno, que s'estrenarà a escala mundial Venecia Frenia, de Àlex de la Iglesia, que és la nova pel·lícula, i la passajera de Raúl Cerezo i Fernando González Gómez. Perquè fa els directors catalans, doncs el barceloní Juanjo Jiménez hi serà amb una pel·lícula que es diu 3, David Casademunt amb El Páramo i Paco Plaza doncs, presentarà L'Abuela i Alberto Evangelio Visitante. Què et sembla? També hi ha coses de Japó. ¿Vale? De fet, hi ha una de les pel·lícules més esperades és Prisoners of the Ghost Land, que està dirigida pel cineasta japonès Sion Sono i que protagonitza el Nicolas Cage, que ja ho saps que jo soc molt fan de Nicolas Cage.
Vaya.
Més ara que m'he fet gran, quan era més jovenet.
Un altre gran actor.
Serà...
A mi no, és que no m'agrada, ho sento. No dic que no ho faci bé, dic que no m'agrada. Que
bueno,
això és
pues
molt
torna
diferent.
A veure La Roca i torna a veure Conel,
sí.
Reflexiona sobre les teves paraules.
No, perfecte. O sigui, La Roca és una pel·li que em fica els pèls de punta, que m'agrada molt. Ara, si li treus el Sean Connery, és mitja pel·lícula. En canvi, si li treus el Nicolas Cage, jo crec que pots ficar qualsevol.
Sí, home, claro. Com t'agrada picar-me. Ah. Bueno, doncs serà una pel·lícula d'acció i de terror sobrenatural. ¿Vale? Què més tindrem? Bueno, és que hi ha moltes estrenes, eh? La veritat és que tenim estrenes de Takashi Miike, de Zhang Yimou, que és aquest director xinès, que presenta un thriller d'espionatge que es diu Cliff Walkers. Després també tindrem, pues, jo què sé... Tenim una estrena que, de fet, s'estrenarà també als cines. Que, mira, si vols...
Ah.
se diu, la pel·lícula es diu Titane, vale, i va ser Palma d'Or a Cannes enguany, i bueno, i s'estrenarà, pues, com dic, avui als cines també. La directora és la Julie Ducournau, que és la que va fer la pel·lícula de Crudo. Fa pel·lícules molt rares, jo no les acabo d'entendre, pues, una pel·lícula que van fer el 2016, vale, i que bueno, va recollir ja tres premis al Festival de Sitges. I si vols t'explico una mica la cartellera.
Home, sí, portem 10 minuts fent l'espai de cinema i veig que encara no hem parlat de cap estrena. N'hi ha poques o què?
Hi ha quatre estrenes.
Ah, quatre estrenes. Mira, i no és una manera de parlar, eh? N'hi ha quatre.
No, claro.
Una, dos, tres, quatre.
Hem de tenir en compte que s'han estrenat últimament Dune i el Sin Tiempo para Matar o Sin Tiempo para Morir del James Bond.
Sí.
¿Vale? Llavors, se mengen molta part dels espectadors de cinema. Clar, la gent va al cine va a veure coses espectaculars.
Espera, que fem un incís aquí. Abans de començar a parlar de les estrenes, sí. Abans de començar a passar a parlar dels estrenes, però un moment, mira, tancaré esta la música i tot. Que sí, que hi haurà seqüela de la pel·li aquella del rodeo a Roma, home, no del rodeo a Roma, del Coliseum. Quina vull dir, que ara no em ve el títol.
Sí, ja ho saps, Gladiator.
Gladiator, que al final sí, que està confirmat que hi haurà una segona part.
Sí, jo ja he deixat de seguir les notícies en aquest sentit perquè, bueno, m'explota el cap, ja ho saps. Sabeu que el protagonista serà el crio, Lucio.
Vale.
Una cosa rara.
Vale,
jo no sé perquè Ridley Scott se complica la vida d'aquesta manera.
Bueno, escolta, li hauran oferit o no sabia què fer. Vale, ara sí, va, ja anem a les estrenes. Et queden 3 minuts, tenim 4 estrenes. Bueno, aquestes coses que passen.
Ho farem.
Vinga.
Mira, pues Titane, com et dic, Julie Ducournau, des de França, és un thriller pues, amb una gran fotografia, com ja va demostrar amb la seva anterior pel·lícula, i, bueno, altes dosis de violència, vale? Va sobre que un jove amb la cara magullada, doncs es descobert en un aeroport, es diu Adrien Legrand, i que és un nen que va desaparèixer fa 10 anys, no? El seu pare, el Vincent, bueno, pues, suposa que això és el final d'un malson i el porta a casa. Simultàniament, amb aquesta aparició d'aquest xaval, doncs se succeeixen una sèrie d'horribles d'assassinats de la regió. La següent pel·lícula és una pel·lícula Made in Spain, se diu Les Leyes de la Frontera, i està dirigida per Daniel Monzón, ¿vale? El director de Celda 211, El Niño, El Corazón del Guerrero, La Caja Kovac, El Robo Más Grande Jamás Contado, Yucatán, se ve que té producció el tío. I bueno, està basada en la novel·la homònima de Javier Cercas, ¿vale? És el retorn al cine kinky dels anys 70, ¿vale? Gènere que també té el seu lloc al Festival de Sitges, més per lo underground que per lo del terror fantàstic. Tot dic que de vegades les pel·lícules de cine kinky fan una mica de yuyu. Doncs bé, la pel·lícula en situa a l'estiu de 1978, Ignacio Cañas, anomenat El Gafitas, és un estudiant de 17 anys introvertit i inadaptat que viu a Girona. En conèixer el Zarco i la Tere, dos joves delinqüents del barri xinès de la ciutat, doncs es veu immers en una carrera imparable de furs, robatoris i atracaments. És la història en la qual el protagonista doncs, es fa gran el pas de l'adolescència, en el qual travessa la línia que hi ha entre el bé i el mal, entre la justícia, la injustícia... Bueno,
escolta, què vol dir això del cine kinky?
Pues el cine kinky és el cine que està, o sigui, neix als anys 70 i va sobre, pues, això, els delinqüents dels extraradis de les grans ciutats.
Vale. O sigui, és una temàtica, no un estil.
Sí, hi ha moltíssimes pel·lícules d'aquest estil. El
vale.
Pico, el Vaquilla...
Ja ve quin estil és. Quin
tipus de... Barrio, per exemple, que és, igual l'has vist, la del 90. Perquè el 90 pues, va fer Barrio, que va fer com una mica de reminiscència. Ja saps que les modes van tornant.
Està tot inventat, ja.
Vinga, tenim també Made in Spain, Madres Paralelas, que és la nova pel·lícula d'Almodóvar, protagonitzada per Penélope Cruz i Milena Smith. Va de dues dones que coincideixen en una habitació d'hospital on pariran. Llavors, les dues estan solteres i es van quedar embarassades per accident. Llavors, la Janis, que no es penedeix i està doncs, exultant. I l'altra, l'Anna, és una adolescent doncs, que està espantada i penedida i traumatitzada. Llavors, bueno, intenten animar-se-la una a l'altra, doncs, passeix des de l'hospital i al final doncs, creen una relació entre les dues, Madres Paral·leles. Mm. Vinga, fica la música 3, que ens n'anem al final, ja.
Ens n'anem al final i ull, que el final és... És de terror. Bueno, és una música que sí que l'associem, sí, és de la família Adams.
Sí, és terror-comèdia. Què et semblen aquestes sí. comèdies de mig terror? T'agraden?
Bueno, la veritat és que La família Adams, en la pel·lícula normal, la vaig veure. I quan era petit també veia La família Monster. I, sí. aviam, jo amb això encara puc dormir. És a dir, no em fa por. Fins aquí arribo, és el meu límit, eh? Està bé, m'agraden, sí.
Doncs bé, a la cartellera tindrem La família Adams 2, La gran escapada. És la segona part de la saga d'animació de la família més tètrica, la família tètrica més famosa del cine i la televisió, ja em perdonareu els fans dels Munsters, eh? Doncs bé, està en format de road movie, bueno, la família s'enrola en un viatge per carretera. La Morticia i el Gómez, que són els dos pares, estan angoixats perquè els seus fills estan creixent i, bueno, salten els sopars familiars i estan totalment consumits pel temps dels crits, vale? El temps d'escrits és un concepte com d'adolescència, no? Per recuperar el seu vincle, doncs decideixen ficar a la Miércoles, al Paxley, a l'oncle Fester, al tio Fétido, i a la resta de l'equip, doncs, a la seva caravana embruixada i sortir a la carretera per unes últimes i miserables vacances familiars. La seva aventura pels Estats Units els treu del seu hàbitat, la seva zona de confort, i els porta a divertides troballes amb el seu icònic cosí pèl, el Primo Eso, que és aquell que hi va tot pelut, així com amb molts personatges nous i excèntrics. Com us dic, és una seqüela de la pel·lícula d'animació.
És d'animació, és d'animació.
Sí, 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 de 2019, que ja es deia La família Adams. I, bueno, a veure, pel·lícula d'animació, la crítica no l'ha deixat massa bé, segundes partes nunca fueron buenas, però, bueno, si voleu anar amb els nens a veure alguna cosa així divertida, doncs La família Adams 2, La gran escapada, pot ser una opció. Després, el 22 de setembre, que ja us ho recordarem, i la setmana que ve te recordaré, Ricard,
el 22
que
de setembre.
A 22... Another Life.
22
el 22 de setembre...
No, de setembre tenim... no, que estem a l'octubre.
Ai, de setembre no, d'octubre. Ah. Ui, sí, perdona.
22 d'octubre.
22 d'octubre. Doncs se celebra el Dia Internacional de l'Animació. Vale, amb una, bueno, pues l'Animac projectarà un film de Filipines que es diu You Son of a Beach, vale, i se sortejaran dos abonaments dobles per als assistents a la sessió, pues això, del pròxim dia 22, vale, que comparteixin a les seves xarxes socials una foto de l'esdeveniment. Llavors podran tenir, pues, un abonament per al festival.
Molt bé.
Vale. La pel·lícula, que ja us he dit que el títol és You Son of a Beach, és per a més de 12 anys. Aquí lo
dejo. Vale,
que bueno, la qualificació, sí. Perquè com que era aquest nom, dic, ai, no sé si serà d'adults.
No, i el títol, bueno, no el traduïm. per cert, que em deixes aquí una anotació, asterisc. No estic veient El juego del calamar.
Sí, sé que l'està veient tothom.
Ets l'única,
però...
no?
Tu sí l'estàs veient?
Jo sí, he vist els dos primers capítols.
I què tal?
Bueno... A veure, no crec que em sorprengui... Bueno, no ho sé, he vist els dos primers, ja veig per on va la història, no? En el passat jo crec que alguna n'he vist així. Doncs gent rica que s'aprofita de les desgràcies dels pobres i que juguen amb les seves vides. Bueno, és un resum molt, molt generalista, eh? Però bé, la veritat és que al final... et fan pena els pobres. Vull dir, et transmeten la vida desgraciada de cada protagonista. Estic al capítol 2, eh? Capítol 2.
Em fa molta mandra la desgràcia a la pantalla.
Jo, el que...
He mirat la segona temporada de Modern Love, així tendret, bé.
Vale. No, jo el que tinc por d'aquestes sèries és a veure com me les fan acabar. Si les saben acabar bé, no que acabi bé, vull dir, si saben fer que s'acabi o l'espatllen. Perquè sempre he dit que jo vaig començar a veure una sèrie que es deia Manifest, perquè el tràiler inicial, per la temàtica, em va semblar molt potent. La primera temporada la vaig veure amb ganes. Dels 13 capítols, crec, en sobraven 4. Però és que es veu tan descarat. Va haver 4 capítols que no passava absolutament res. I el darrer va ser horrible. Va ser horrible per enganxar-te a la segona temporada. Bueno, vale, ho puc acceptar. Però és que la segona temporada va ser horrible. I llavors ara ha sortit la tercera. I llavors ara ja em dona la sensació que em prenen el pèl. I llavors és quan... No l'he vist la tercera temporada, imagina't, eh? O sigui, vaig veure la primera i la segona amb ganes. És que no l'he vist la tercera, potser està molt bé, eh? Al final la veuré, perquè ja que vaig fer l'esforç de veure les altres dues. Però tinc por d'això del calamar. A veure com acaba.
Bueno, va. Ja m'explicaràs.
Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
A Rinascimento, després de 35 anys de decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Perquè ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Estava revisant ara, fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida, com ja ens ha dit el nostre meteoròleg Armando Álvarez. La veritat és que no ens podem queixar. La inclinació solar o la intensitat solar que tenim equivaldria a una primera setmana del mes de març, però les temperatures màximes que estem assolint equivaldrien a un mes de maig. Per tant, no ens podem queixar. Això sí, a la nit les mínimes baixen, de dia les màximes pugen, però clar que tot això anirà cap avall, anem de cara cap al mal temps, de cara cap a doncs, la tardor, que ja hi som, o de cara cap a l'hivern. Va, tot això no serà un problema per tot el tema d'espectacles, perquè tot sembla indicar que Catalunya obrirà la cultura al 100% d'aforament abans de 2 setmanes. Dic que tot sembla indicar, que això encara no hi ha res segur, però tot sembla indicar després que aquesta mitjanit s'hagi obert l'oci nocturn al 70%, això sí, has de presentar el passaport Covid, i que tot sembla que els indicadors segueixen a la baixa, afortunadament, i que, per tant, tirarem en van. En fi, va, Espai Groc, directes cap a les 2, com sempre ben acompanyats, amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia. Tens el micròfon tancat, Antònia. Que el diu... Ai.
Sí, hola, molt bon dia.
És un xivato, això, de les pantalletes, te surt aquí la icona i tot plegat. Que, per cert, avui hem tingut a la Anabel a l'Espai de Llibres, Antònia.
Sí.
I et diré que li hem posat nom a l'espai perquè una oient, que vam demanar ajuda als oients que ens enviessin noms per posar a l'espai, doncs ens ha enviat un nom i l'hem triat. I hem agafat, a veure si t'agrada aquest nom. Allibrera't. Allibrera't.
Ah, està molt bé.
És genial, oi que sí?
Sí, sí. Bueno, molt bé, doncs... sí, m'agrada força, molt bé.
He demanat que la persona que ho va enviar ens torni a posar en contacte amb nosaltres per contactar i que ens ho expliqui, i just ara m'ha enviat el missatge. Per tant, a veure si d'aquí 2 setmanes, que tornem a estar amb l'Anabel, podem parlar amb aquesta persona que ens expliqui, bueno, la seva passió pels llibres, eh?
Molt bé.
I avui molt bé. Marxem cap a l'auditori perquè està amb nosaltres la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com està, avui... Roser?
Molt bé, avui em toca a mi perquè la directora La Puri Terrado ara mateix està en una roda de premsa que estem presentant el programa de concerts de la Júlia Carbonell als barris, i per això s'excuse i avui parlaré jo del concert que ens ocupa, doncs, i d'altres coses.
Escolta, Roser, benvinguda.
Moltes gràcies, és un plaer estar amb vosaltres.
És tremendo això de les videoconferències, perquè clar, amb la Roser no, jo crec que ni hem parlat mai, no ens coneixem ni res, però bueno... A veure, si poguéssiu venir aquí als estudis seria una altra història, que almenys et veus. A mi no em veieu, jo sí que us veig a la pantalla, però bueno, ho hem de fer.
Sí, és una mica més fred, però ara és la manera que tenim. A més, jo tant amb l'Antònia com amb la Maribel ens coneixem moltíssim,
doncs per
tant,
ja
és un plaer.
Sí. Així ja està, són les meves ambaixadores, per tant, jo...
Un plaer compartit, eh?
Veus? Sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, mira, Roser, ja que em parlaves tu ara d'un concert, explica'm coses de l'auditori.
Sobretot t'explico que avui comencem la quarta temporada amb l'Orquestra Càmera Musicae, d'acord? És un concert molt bo, molt important, que aconsellem a tothom que no se'l perdi, i és el concert per a piano i orquestra de Beethoven. Fem tres concerts, el número 2, el número 3 i el número 4, i val a dir diverses coses, diverses notícies també que s'han de donar. Parlem de l'Orquestra Càmera Musicae. Però han tingut una transformació amb el nom i ara l'Orquestra Càmera Musicae passa a dir-se Orquestra el Franz Schubert Philharmonia.
Caram!
D'acord? Sí, han fet com una reformulació de l'orquestra, una renovació amb el nom, i diuen que se senten molt hereus, no?, d'aquest compositor, Franz Schubert, que va ser tan important pel moment històric del romanticisme musical, un dels grans compositors del segle XIX, i amb aquesta reformulació es fan una aposta de mirada cap al futur, no?, d'apropament a la gent, al repertori, al que volen ser i fer. Per això que Orquestra Càmera Musicae, a partir d'ara, els coneixerem i reconeixerem com a Franz Schubert Philharmonia.
Mare de Déu.
Això vol dir que conserven la mateixa qualitat i van a per més, perquè volen ser la gran orquestra, no? Coneguts també tant a tot el que és Catalunya, Espanya, com arreu d'Europa.
Mm-hmm. Sí. No, sí, em sembla molt bé, i la veritat, l'explicació té la seva lògica. No deixa de complicar-me la vida també, però vaja, són aquestes coses que quan ho has dit 2 o 3 vegades ja està.
Sí, també ens ha passat a nosaltres aquests dies, clar, com que la difusió l'havíem fet amb Orquestra Càmera Musicae, també tot això a poc anirà entrant progressivament, clar, aquest nom, és com tot, vull dir, la gent anirà fent aquest canvi i d'una manera lenta i progressiva i serà molt més senzill. Doncs avui toca concert per a piano i orquestra de Beethoven i amb un dels grans pianistes del panorama europeu, que és Paul Lewis, d'acord? Paul Lewis és un especialista, també un solista, un pianista importantíssim, especialista en Beethoven i en Schubert, que acompanyarà l'orquestra. I fem un homenatge a Beethoven. Beethoven és, diguéssim, el compositor dels compositors, no? El temperament, la passió, la contundència és Beethoven. Estem parlant de finals del segle XVIII, inicis del segle XIX, i són els concerts 2, 3 i 4. El concert 2, el número 2 amb el que començarà el concert, és un repertori que encara està molt lligat al classicisme. És un repertori que encara guarda un equilibri important entre l'orquestra i el solista i el pianista. Però, què passa? I a més va ser quan Beethoven, amb 25 anys, es presenta en societat amb aquest concert. Beethoven era un gran pianista, ell mateix acudia com a pianista. I després, el concert número 2 significa un salt qualitatiu important, perquè llavors ja veiem el canvi del classicisme al romanticisme. I és un salt qualitatiu importantíssim en què el solista, el pianista, aquí agafa embranzida. Ja ho veurem, ja ho notarem, ja ho sentirem, d'acord? Vull dir, aquest és el canvi més important. Llavors és molt substancial i molt important el número 4, que ja és el salt qualitatiu excepcional, el que els crítics de l'època i posteriors han nomenat el gran concert per a piano i orquestra, el millor. I també va ser l'últim concert en el que Beethoven va tocar en públic. Beethoven ja, el número 3, el concert número 3, la seva sordesa ja era bastant manifesta, però encara li permetia tocar en públic. I el número 4, diguéssim, que la cosa ja anava pitjor, però també va ser l'única vegada, un cop va estrenar el concert, en què va tocar en públic.
Déu-n'hi-do.
Però insisteixo, és un concert que si algú avui no sap què fer o està dubtant, ni dubtar-ho, viniu. És un concert per Gaudí, és un concert magnífic.
Roser, m'estàs transmetent un entusiasme que ja m'he anat directament a la temporada Lleida.cat i que estic mirant ja a veure quina cadira agafo.
Doncs, ni t'ho penses, No. Eh? Endavant. Sí.
Però escolta, perquè... que això ho vius, eh?
Si els que treballem en cultura i estem treballant tant a la biblioteca com al CaixaForum com a l'auditori no podem transmetre aquesta passió, és la nostra feina, la nostra tasca. A nosaltres ens agrada molt, parlo perquè les conec també a les dues altres meves companyes que tinc aquí, ens encanta i ens apassiona la nostra feina. Si no, és la manera de fer-la, de poder-la transmetre i comunicar.
Sí, estic totalment d'acord amb tu, eh? La temporada Lleida.cat. Queden entrades, però sí. no en queden massa, per tant, de veritat, eh? que no ens esperem.
No va Déu. Sí. Si hi ha algun concert per venir, per inaugurar temporada amb ells, amb la, insisteixo, la Franz Schubert Philharmonie, és avui, sobretot. I a més que vindran després, perquè després d'aquesta també els tindrem al desembre, amb el Messies de Handel, d'acord? Uh-huh. Però d'aquesta ja en parlarem més endavant, com dels concerts també que ens presentaran durant tota la temporada 2022.
Molt bé.
Però el concert que ens ocupa avui, ja us dic, que és un concert per venir a disfrutar-lo.
Molt bé.
Com sempre hem dit, la cultura és segura, la cultura cura. Eh? Vull dir, avui és el moment que us podem assegurar que serà així.
I tant, no? I a més, avui s'ha filtrat aquesta possible, que això no està assegurat, que en 2 setmanes la cultura passi ja al 100% de l'aforament. Això seria una gran notícia.
Sí, realment sí, seria una gran notícia per a tots i per a totes. Eh? Sí, la veritat és que sí.
Doncs avui a l'auditori a les 8 del vespre, és una bona hora, i el concert és recomanadíssim. Jo em fio de la Roser. A més, fixeu-vos que la Roser ens ho estava explicant i jo mirava l'Antònia i a la Maribel, que jo sí que les veig, i anaven dient que sí amb el cap. Però escolta, si les tres em diuen això, cap allà. La temporada Lleida.cat, allí ho teniu tot. Gràcies, Roser.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que seguim avançant fins a les 2, marxem cap al CaixaForum. Maribel Tost, espera, aquest és el problema, ara no ho tinc al davant. Digue'm-ho tu, l'exposició. Jo sé que és un tros del Parador al CaixaForum a Lleida, que tenim, 19 segles d'història al CaixaFòrum. Quin nom li heu posat?
Així és. Tenim el privilegi de tenir a la ciutat de Lleida un petit museu del Prado. L'exposició porta per títol Ari Mite, els déus del Prado. I com molt bé tu comentaves, doncs són 43 obres des del segle I abans de Crist fins a mitjans del segle XVIII que mostren una àmplia mirada sobre la mitologia grecorromana i quin ha estat la representació doncs, de la mitologia al llarg de la història de l'art. Val a dir doncs, que tindran l'oportunitat o tenim l'oportunitat de gaudir doncs, en directe d'obres de Rubens, Turbaran, Rivera i fins a un llarg etcètera, fins a arribar a 43 obres que, com moltes vegades hem comentat en el teu programa, no? L'exposició doncs, estarà oberta fins al dia 30 de gener. Mm. Estem oberts tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge. Per tant, doncs, aquest llarg pont, que hi ha moltes persones doncs, que fan pont, penso que és una bona oportunitat per visitar doncs, aquesta magnífica exposició que tenim aquí a CaixaForum Lleida i amb la peculiaritat que durant el cap de setmana, en uns horaris ben concrets, tenim en sala la figura de l'educador. L'educador és aquella persona que es troba doncs, a les nostres instal·lacions i que el públic que visita l'exposició lliurement s'hi pot atensar per fer-li doncs, tota classe doncs, de comentaris, preguntes i qüestions. Uh-huh. Però, a més, cada dissabte, com més habitual, a 6:45 del vespre, puntualment, tenim doncs programada una visita comentada en català. És una visita que l'aforament és un aforament limitat a 17 persones, però que esperem doncs que en breu aquest aforament doncs es pugui ampliar. I bé, jo sí que, si em permets, doncs, aprofito doncs el teu altaveu que per comentar doncs als radioients que ens queden molt poques entrades ja a la venda. I per tant, de que si el públic demà vol participar en la visita guiada, doncs que s'afanyi a la nostra web, que és caixaforum.org/Lleida, i que es compri doncs l'entrada.
Jo, si vols, et diré que al CaixaForum teniu un problema. Mira que sou grans, eh? Hauríeu de ser el triple de grans. El triple. Perquè és que les entrades a les activitats del CaixaForum volen. I la web que us ha donat la Maribel, feu-la anar ja. O sigui, caixaforum.org/Lleida, i si veieu allà una activitat que us fa tilint, per entendre'ns, agafeu les entrades ja. Perquè volen. Aviam, ho dic en el bon sentit de la paraula. Ja ho sé que després mantenir unes instal·lacions tan grans és un problema. Però sí, és veritat, és un bon símptoma, Maribel, això. És un molt bon símptoma.
Sí, francament, és un bon símptoma. I, bueno, i si em permets de continuar ja una mica en l'exposició de les activitats que tenim per aquesta setmana doncs, a CaixaForum Lleida, també en el marc de l'exposició m'agradaria doncs comentar un documental que hem programat pel dilluns dia 11 d'octubre a les 7 de la tarda, que porta per títol Pintors i Reis del Prado. És una activitat paral·lela doncs a l'exposició, i llavors en el documental veurem doncs que el documental recorre doncs la història doncs de la Pinacoteca des de la seva inauguració, que va ser l'any 1819, de la mà d'un dels actors que ha rebut grans Oscars, no, com Jeremy Irons, no, i ens guia per totes les instal·lacions del museu. I a partir d'aquí doncs podem doncs descobrir els veritables protagonistes d'aquesta gran pinacoteca, no? Que com sabem doncs s'hi exposen doncs de més de 1.700 obres. Uh-huh. Val a dir doncs d'aquest documental que nosaltres projectarem el dilluns 11 d'octubre a les 7 de la tarda, comptarem doncs amb l'assistència d'Oriol Bosch. Oriol Bosch és conservador del Museu Jaume Morera, i prèviament ell ens presentarà, ens contextualitzarà doncs aquest gran documental, que jo sí que recomano doncs fermament doncs de que el públic que es trobi doncs a Lleida doncs tingui dintre de la seva agenda doncs aquesta possibilitat de gaudir en pantalla gran d'aquest documental, sí. Que insisteix, el títol és Pintors i Reis del Prado.
Jo, la veritat és que a les cases cada vegada tenim teles una mica més grans i es veuen més bé, però sempre he defensat anar a veure el cinema, o en aquest cas aquest documental, en pantalla gran. Quan diem en pantalla gran, vull dir fora de casa. És tot un ritual, també, sortir de casa per anar a seure't en un lloc i gaudir, bueno, gaudir de, en aquest cas, d'aquest documental o d'una pel·lícula. Vull dir, per molt gran que tinguem la tele a casa. En fi, gràcies, Maribel.
A vosaltres, moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Espera, que us he de fer una pregunta a totes tres. Ara es posarem un compromís. No és de coneixements ni res. Perquè, al final, portem un munt de mesos dient que sí, que sembla que ja tot això s'acaba, a veure si ve la normalitat o la nova normalitat, o, bueno, les normalitats aquestes. Ja més igual si és nova, vella, però que sigui una normalitat, si pot ser. Ara sí que sembla que amb els nivells de vacunació i amb els nivells que s'està assolint a tot el país, sembla que no s'ha de baixar la guàrdia, però que d'aquí, no sé si d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos, pocs mesos o molts mesos, no hi poso data, però sí que sembla que tornarem al que fèiem abans. Pregunto, perquè clar, ara ens hem acostumat, ens hem fet còmodes. Quan jo us torni a citar aquí a l'estudi, em vindreu? Obre el micro, Antònia. Em vindreu o no em vindreu?
Sí, perquè a més per nosaltres suposava també un moment de trobada, aprofitàvem el moment que ens veiem pel programa després de la sortida per fer un cafè o, bueno,
vale. ho sé.
Ho sé. Per part meva segur que sí.
Ho sé, però mira, l'altre dia vaig tenir una reunió, estic amb una AMPA, i vam decidir fer-la per primera vegada, després d'un any i mig, presencial, finestres obertes, amb una aula de 200 metres quadrats, i érem 10, o sigui que complíem
així
tot.
Sí.
La meitat de persones ja van dir, oi, bueno, no ho sé, a partir d'ara, com ho farem, això, híbrid? Home, no, ho haurem de fer com ho fèiem abans, no? Ningú s'ho plantejava fa un any i mig, aquestes coses, no? Havia reunió i s'hi anava presencial, per això jo ara ja vaig preguntant a la gent, escolteu, que quan pugui obrir els estudis ens n'anirem de cap a la presencialitat, que aquí a la ràdio guanyem molt. Bueno, va, era un sondeig ràpid. 6 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda. Antònia Capdevila, Biblioteca Pública de Lleida, que ja sabeu que està a la Rambla d'Aragó, a l'edifici de l'antiga maternitat, que només visitar i entrar a l'edifici ja és un luxe, ja és un deure, fer-ho, un cop a la vida, com a mínim. Però que, a més, són molt actius i ens preparen moltes activitats, Antònia.
Doncs sí, mira, ara mateix la persona que vingui a la biblioteca, d'entrada només a la planta baixa, es trobarà al claustre de l'hemeroteca l'exposició A Nation in Retreat, que és aquesta exposició sobre l'exili, tota la sortida, el reportatge, reportatge fotogràfic que va haver de la sortida dels republicans al moment de la guerra, tot com es va tractar a nivell internacional tota la sortida de refugiats, que malauradament és amb molt paral·lelisme amb situacions que estem visquent ara actualment, tal com s'està tractant, i la difusió i tota la repercussió a la premsa. És una exposició molt interessant. Dir-vos que d'aquesta exposició hi ha diverses visites guiades. La propera està programada pel dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda i cal inscripció prèvia, que es pot fer directament a Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Lleida. Més que res, perquè són aforaments limitats.
Sí, això sí,
a l'altre... A l'altre claustre es trobaran una exposició de petit format, que és de l'any Felícia Fuster, que nosaltres des d'aquí la biblioteca ens hem acollit a aquesta commemoració. És una exposició, com us dic, de petit format sobre aquesta poeta i pintora, la qual trobareu també una selecció d'obres de la Felícia Fuster, que us podeu endur en préstec, i un petit repàs fet per la Lluïsa Julià, que és la seva comissària, per tota la seva obra literària i artística. Són dues exposicions, que és el que dius tu, si passes passejant per la Rambla, pots entrar i fer-hi una ullada.
A més, penseu que l'entrada a la biblioteca és lliure i gratuïta, que no et preguntarà, no cal ni tenir carnet per entrar, per tant,
no,
és fàcil.
Pots entrar tranquil·lament sense cap problema. Llavors, ja entrant a les activitats de la setmana vinent, el dimecres tenim una presentació d'un llibre, és un llibre fet per una mestra, que es diu Èlix i els seus amics van de viatge. És un conte en el qual el protagonista és un caragol i és per explicar els valors d'amistat i valors en general als nens i nenes. Tindrem la presentació el dijous a les 6:30 de la tarda i el llibre és de Carme Roures.
Per cert, ara que parles de la zona infantil, si encara no coneixeu l'àrea infantil de la Biblioteca Pública de Lleida i voleu fer una ullada abans d'anar-hi, a la web bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat, trobareu a l'exploradora Lola, que us farà un tour per l'àrea infantil. Però...
Sí, estem molt contents d'aquest vídeo, perquè va ser un vídeo que vam fer, a més, amb un alumne en pràctiques de l'aula de teatre. Va sortir la possibilitat de fer-lo i estem molt contents del resultat, perquè ella ho va fer molt bé i pensem que transmetem realment l'ambient i tot el que es poden els serveis i tot el contingut de l'àrea infantil i juvenil. És un vídeo de curta durada i sí, efectivament el recomano perquè n'estem molt contents del resultat, de com va quedar.
L'àrea juvenil, ja no us dic, perquè en aquestes edats doncs ja hi van sols, i afortunadament ja hi van sols a la biblioteca i es fan les seves coses i els seus grupets, però l'àrea infantil, si no l'has trepitjat mai, aneu-hi, encara que no hagueu d'agafar un llibre, encara que no aneu amb una activitat, aneu a treure-hi el nas a la Biblioteca Pública de Lleida, a l'àrea infantil. A més, és una... per les edats ha de ser així, però és una zona pensada per pares i fills.
I t'asseguro que si vas, segurament marxaràs amb algun document
sí,
a casa.
Sí, evidentment.
Hi ha contes, llibres molt bonics.
Els nens ho agafaran. Els nens
són els que ho agafen directament, que és com ha de ser.
Clar.
És així com ha de ser.
És ideal. Antònia, mira, que ens queda un minut i mig, explica'm.
Només una cosa, volia dir que està obert el formulari d'inscripcions per dues activitats que tindrem l'altra setmana, però cobrim aquesta setmana ja el formulari d'inscripcions. Una és un espectacle literari que fem el 18 d'octubre, el dilluns 18 d'octubre, que és Papers en un calaix. És un espectacle que és una adaptació de l'espectacle que es va fer per l'entrega de premis Josep Vallverdú, fet per l'Ajuntament de Lleida, i és al voltant de l'obra de l'escriptora Concepció Maluquer. Aquest espectacle el fem nosaltres dins del Dia de les Escriptores, que és una commemoració que es fa a diferents biblioteques. Totes les biblioteques fem aquest dia alguna activitat especial per a donar visibilitat al Dia de les Escriptores. I nosaltres tenim aquest en concret, que es diu Papers en un calaix, i que us el recomano. És una adaptació a petit format del que es va fer, però és molt recomanable per a conèixer aquesta escriptora del Pallars, que bueno, segurament molts per nosaltres serà una desconeguda. I obrim també les inscripcions per un taller que tindrem el dia 21 d'octubre, que és l'art de dibuixar versos, taller de lettering, a càrrec de l'artista plàstica i filòloga Núria Rossell. És un taller emmarcat dins de l'any Felícia Fuster, de petit format, també seran doncs, això, unes 14 o 15 persones, per això necessitem també les inscripcions. I a partir dels versos de la Felícia Forster, aquest artista ens proposarà el dibuix de lletres o el que ens pugui inspirar a aquests versos.
Doncs apa, que ens n'anem directes a les dues, aquestes propostes que ens arriben des de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila i Maribel Tos, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, i Roser Gort, un plaer haver-te conegut i espero que et deixin repetir, ja, també.
Sí, jo també ho espero, i també vindria presencialment, Ricard,
que
sí. No t'ho pensis.
Bon cap de setmana.
Molt bé, vinga.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé.
I nosaltres, que ja arribem a les dues, que tinguis bon cap de setmana. Dilluns hi tornem, que nosaltres no fem pont llarg, ni curt, ni res. Soc el Ricard Álvarez, cuida't força, i a dilluns a les 12:20 aquí, a Cope Lleida.